Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar merchandal i deixar d'estar aturat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent.
Feim ràdio i feim quilòmetres. Dissabte 7 de gener, programa 300.
Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio?
No ho hem pogut evitar. Bon dia en aquest número 300 ja del programa. Comencem. Parlem avui amb Laura González Pérez, una apassionada de les curses per muntanya i també de la fotografia. Ha sabut conjugar aquestes dues passions i, de fet, seves són moltes de les fotos que surten publicades de les curses. Pateix endometriosi, una malaltia crònica que provoca el creixement descontrolat de la cara interna de l'úter i que ara ha volgut visibilitzar amb el repte de la Via Verda. Parlem amb ella. I conversam també avui amb Matías Tugores i Carlos Marsa. Ells dos, juntament amb Toni Palleres, neden 3 vegades per setmana sense neoprè, durant tot l'any, i en aigües obertes, i també ara, en hivern. Són seguidors del mètode Wim Hof i diuen que el fred pot arribar a enganxar. Farem també un repàs a l'actualitat de curses dins i fora de les illes. I a la sala de lectura, la història de Chuck Yeager, el primer humà, pilot d'aviació de l'exèrcit dels Estats Units, que el 1947 va superar la velocitat del so, una velocitat que oscil·la entre els 300 i els 340 metres per segon. La NASA va utilitzar llavors aquella gesta per començar a pensar en la possibilitat de volar cap a l'espai. És aquesta avui la proposta de Carlos Sunyer. Lluís Fortes és el control tècnic, José Sallés és a la producció i qui us ratlla? Un servidor. Ara sí, començam.
Feim quilòmetres. Joan Martí, IB3 Ràdio.
Small towns all rolling up the sidewalks. One last paycheck coming through. I know you're feeling kind of nervous, but all a little bit confused. Nothing's the same, this ain't the game. We gotta make it through. When you can't do
what... Ho dèiem abans, en sumaris. Parlem avui amb Laura González Pérez. Ella és una apassionada de les curses per muntanya i també de la fotografia. Ha sabut conjugar aquestes dues passions i de fet, seves són moltes les fotografies que surten publicades de les diferents curses que es fan arreu de les illes. Ella pateix endometriosi i això és una malaltia crònica que provoca el creixement descontrolat de la cara interna de l'úter. Malaltia que ha volgut ara visibilitzar amb el repte de la Via Verda, 29 quilòmetres d'Artà a Manacor. Honest men and honest women working for an honest wage. I got a 100.1 fever and we still got bills to pay. When you can't do what you do. Laura González, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda a 100 quilòmetres.
Gràcies.
Avui de matí, dia 26 de desembre, vas fer que recorregut de Sabia Verda, ja per tercera vegada, crec que era, no?
Sí.
Que l'aconseguies fer. Podem dir que prova superada, també?
Sí, sí, superadíssima, además. Sí, sí, y mejorando inclusive mis tiempos.
Vas millorar els temps,
sí,
bé que tot.
Sí, sí, bastante.
Molt bé. L'objectiu, ho dèiem ara, és donar visibilitat a l'endometriosi, no? Aquesta,
sí,
aquesta malaltia crònica que ja fa 9 anys que pateixes.
Sí, correcto. A mi se me diagnostica l'endometriosi severa, grado 4, intestinal, hace 9 años. Y ahora, fecha de hoy, pues me decidí a hacerla pública, porque tuve un achaque bastante gordo en septiembre, tuve una recaída gorda y me paralizó por completo hasta en el trabajo. Y dije, pues lo hago ahora o nunca. Voy a decir que hago este reto, porque nunca lo había dicho antes, previamente. Siempre después, cuando ya lo había conseguido, por si acaso. Y allí me planté.
Era una cosa que fas per tu, per demostrar-te a tu mateixa que tot i aquesta malaltia pots sortir a córrer i fer 29 quilòmetres? O...
Sobretodo por mí. Porque claro, pues la medicina pues siempre se te tiene que poner a lo peor, ¿no? Y no daban prácticamente nada por una mujer que tiene el grado de endometriosis como yo. Y que para demostrar que sí, que con mucha cabecita, pero muchísima cabecita, con muchísimo esfuerzo, muchísimo carácter y poniendo todo de tu parte, claro que se puede.
Clar, has fet ara aquesta Via Verda de 29 quilòmetres, va fer públic, que la fas com a repte, no?, de superació, d'autosuperació, però tu ets una persona, Laura, molt activa. Fas curses per muntanya, fas fotografies de les curses per muntanya, quan no tens curses ni hi ha curses per muntanya, fas curses de mountain bike, fas fotografies de mountain bike. Clar, és una... Tu ja hi convius, en certa manera, en sa malaltia, i estàs molt activa.
Sí, i gràcies. Gracias a esa actividad yo la puedo llevar o manejar de una manera u otra. Yo tengo que hacer maravillas. Yo tengo que hacer maravillas para poder cuadrar todo mi universo. Porque al trabajar por turnos en hospital, eso es otro inri que hay que meter a todo a todo lo que hago. Yo, previo a la Vía Verde, 24 horas antes me estaba tomando una pastilla fuerte por miedo, por no poder afrontarlo. Yo a veces no he podido ir a fotos. Yo no me puedo planificar un año de carreras, de mías, de mi montaña. Yo no sé cómo voy a estar mañana. Es que, de hecho, la Vía Verde ahora mismo, 3-4 días más tarde, y ya no la puedo hacer, porque ahora estoy pues en otro brote, y así funciona.
Com te trobes ara? Perquè ho dèiem al principi, l'endometriosi és una malaltia crònica que provoca el creixement descontrolat de la cara interna de l'úter, no? Com t'afecta a tu això? Com provoca? Com te trobes ara?
A nivell... por dentro, m'explico. Mal, porque ahora mismo, pues a raíz del brote que tuve, que la verdad que se me escapa un poco de las manos, y estoy en ello, estoy gestionándolo, estoy trabajándolo y demás, pero son 9 años ya, y por quirófano he pasado unas cuantas veces, pero ya haría falta otra pasada, ¿no? Estoy mal, yo ahora mismo me encuentro bastante mal. De hecho, tendría que haber arrancado con mis entrenos ya la semana pasada y no puedo, soy incapaz.
Dius a un dels teus hashtags, les teves xarxes socials, que no quiero compasión, quiero comprensión, no?
Correcto.
És el que dius. Tu també ets infermera, ho has dit ara, són espases?
Sí, ara estic en són espases.
Estàs en espases. Creus que és una malaltia tabú, aquesta?
No t'entiendo.
És una malaltia tabú?
Por supuesto, y súper infravalorada y desconocida. Se está luchando, de hecho, bueno, yo estoy en una asociación de afectadas de endometriosis, donde hay más de 2 millones de mujeres solamente en España, y se está luchando por lo menos para que se conozca pues que un dolor menstrual, un dolor de ovulación, no tiene que doler hasta tal punto de imposibil, o sea, de ponerte en el contador a cero en tu día a día. O sea, no puede ser que una persona esté a morfina. La medicación es fuerte, yo mi nivel es alto. Y lo paso mal, lo paso bastante mal.
Crec que has passat ja per diverses vegades per la sala d'operacions, ara dius que ja hi hauries de tornar a passar. Sí. Com afecta aquesta dolència? Ja no en el teu dia a dia, sinó a l'hora de planificar el fet de sortir a córrer, que és allò que t'agrada.
Mal. Mal, perquè incluso ni con los compañeros de club o gente que al igual me invita a salir a correr y demás, ¿cómo le voy a decir que sí? O sea, es que no puedo. Yo ahora estoy bien, mañana tengo un brote gordo, porque sí, porque toca, y no puedo. Es que es tumbarme en la cama, mi pastilla gorda fuerte y mis paños de hielo y demás, y no me puedo mover. Es un soplete de fuego. Un soplete de fuego.
Perquè tu fins ara no havies anunciat que tenies aquesta malaltia.
No.
Per llavors, quan quedaves amb algú per entrenar o quedaves amb el teu club, quina explicació donaves quan la Laura fallava?
Que no te apetece.
La Laura, t'estàs emocionant ara. No passa res, tranquil·la. És complicat, segurament, quan vols sortir a córrer i no pots per una cosa així, no? Tranquil·la, Laura, no, tranquil·la.
Me sabe mal.
No, faltaria més.
Pues pones cualquier excusa, pones pues que no puedes porque tienes un turno, cualquier excusa. La comida familiar, yo lo tengo bien con los temas de los turnos de mi trabajo, porque ahí puedo decir que estoy trabajando o que ay, no me toca noche o me toca día y no es así. ¿Por qué no la he querido decir hasta ahora? Pues por esto mismo que has dicho antes, que yo no quiero compasión, o sea, no, yo son 9 años que luchas y que he luchado y el dolor lo he padecido yo, pero por el brote fuerte que tuve en septiembre, pues dije, pues hasta aquí, vamos a darla a conocer, voy a aprovechar la Vía Verde y voy a ayudar a alguna niña más, a alguna mujer más, para ver que, para demostrar que sí se puede, que son 29 kilómetros, que es suelo no acorde a mí, porque yo corro en montaña, la Vía Verde es plana como ella sola y el suelo es muy cruel, o sea, por eso es un reto.
I imagina, Laura, que ara t'has llevat un pes de damunt, no? Quan ja has dit què era el que et passava.
Sí, no. Sí, no, porque... Uf, no sabría decirte, no me esperaba también otra respuesta de los círculos más cercanos. A mí me conoce mucha gente por el tema de la fotografía y yo podía haberlo hecho público por la página pública de fotografía, pero no lo he querido mezclar, ni tampoco quería llamar de esa manera ni la atención, ni crear un boom de... No, es difícil decir al público o a la gente, tengo esto, tengo una enfermedad crónica, no tiene cura, estoy luchando con... Es difícil. Y dije, bueno, lo voy a decir a mi grupo, a mi Facebook, a mis redes sociales personales. Y la verdad que me he llevado un poquitín, una pequeñita decepción, y estoy trabajándolo porque todo es cuestión de trabajarlo. Pero sí me esperaba más movimiento respecto a las personas que me conocen. Porque a lo que voy, no, la gente no es consciente de lo que es, no sabe lo que es.
Corres per muntanya, ets apassionada de la muntanya, però sí. També de la fotografia. Dèiem ara que moltes de les teves fotos surten a les pàgines de curses, no?
Sí.
Molt de corredors que han participat a curses tenen segurament fotos que has fet tu.
Moltíssim.
Crec que t'ho vaig demanar fa 2 anys, en plena pandèmia, quan també compaginaves torns, llavors crec que era Son Llàtzer. Què va ser primer? Aquest amor per la muntanya o se pasó por esa fotografía?
La fotografía viene de siempre. Lo que pasa es que la fotografía deportiva viene a raíz de que empecé a correr en montaña en una carrera. Claro, empecé a compaginarlo, así que no sabría decirte... También depende del momento en el que me encuentre. Ahora mismo, a partir de hoy, de enero del 2023, van primero las zapas antes que la cámara. O irá primero las zapas antes que la cámara. Cambié de entrenador y por primera vez estoy disfrutando de entrenar y no me apetece esa tensión ni de dorsal, y que la cámara requiere horas, tiempo, Requiere muchísimo.
I molta dedicació.
Moltíssima.
Clar, quan vas a una cursa i ses participants i els participants veuen que estàs entre ells, per córrer diuen, ja no tindran foto.
Ai, ai, esa és la frase...
Ja no tindran foto.
La frase quan me ven. I la càmera?
Diu, no, no, ven que corre.
Vengo a correr.
Bé, ho pots anar compaginant, no? Algunes vas a córrer i d'altres fas fotografies.
Claro que sí.
Laura González Pérez, una apassionada de les curses per muntanya i també de la fotografia, com bé ens explica. Ha sabut conjugar aquestes dues passions i, de fet, són moltes fotos que podeu veure i que surten publicades a les diferents curses que es fan a les illes. Ho ha explicat ella, pateix endometriosi, una malaltia crònica que provoca el creixement descontrolat de la cara interna de l'úter i que li ha fet un poc complicada l'existència, no?, podem dir, aquests darrers 9 anys. Malaltia que ara he volgut donar a conèixer i visibilitzar amb el repte de la Via Verda, 29 quilòmetres d'Artà a Manacor, perquè considera que és una malaltia tabú i vol que se'n parli obertament. Aquí ho han fet. Hem parlat obertament d'aquesta malaltia, perquè crec que s'han de parlar de totes, i més quan algú com tu lluita, no?, per donar-les a conèixer. L'any que ve repeteixes recorregut o canviaràs de via?
Pues no estoy segura, porque es que la Vía Verde tiene su cosa. Tiene... Al igual repito. Lo más probable que repita, porque ya la Vía Verde es mía, pero los 30 kilómetros de...
ya es mía.
Ya es mía. La Vía Verde, lo siento mucho, pero Endo Vía Verde ya es mía. Y bueno, yo ya ha llegado el momento, ya lo estudiaré, pero cualquier persona que esté interesada en acompañarme, yo bienvenido. De hecho, me hace falta, por eso lo hice público. Sí, sí, sí.
Molt bé, moltes gràcies, Laura, per ser avui aquí a Fent Quilòmetres. Molt de coratge, molta sort.
Gràcies.
I molt d'ànims.
Gràcies, moltíssimes gràcies.
I res, sempre endavant.
Sempre, sempre, sempre para adelante. Moltíssimes gràcies.
A tu.
A ti.
La verdad que correr mola.
I ja ho heu sentit, a Laura González també li encanta. Sens dubte, una de les grans passions de la nostra primera protagonista. Fem ara una aturada per republicitat, però res, tornarem tot d'una. Conversarem amb Matías Tugores i Carlos Marsà, que ells dos, juntament amb Toni Palleres, un altre fenomen, neden 3 vegades per setmana sense neoprè. Durant tot l'any, a més, ara, durant l'hivern també, i en aigües obertes, són seguidors del mètode Wim Hof, n'hem parlat alguna vegada aquí, ells ara ens diran a què consisteix, i diuen que el fred pot arribar a enganxar. Tot el parlem amb ells.
Molt bon dia, matiners.
Primer vol a Formentera.
Quanta temps, Àlex.
Ai, bon dia.
De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí.
Passa, tio.
Ai, que tinc son.
No pot ser, en aquesta hora no pot ser.
El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Continua Fem Quilòmetres.
Continuem aquí a 20 quilòmetres a la sintonia d'IB3 Ràdio. Entreclavada aquesta cançó per als dos següents protagonistes. Parlem amb Matías Tugores i Carlos Marsà. Ells dos, juntament amb Toni Palleres, neden 3 vegades per setmana sense neoprè durant tot l'any i en aigües obertes. Neden d'escaló d'Esmax, a Cala Major, anar i tornar uns 2.500 metres, aproximadament, 2,5 quilòmetres. Ells són seguidors del mètode Wim Hof i diuen, fins i tot, que el fred pot arribar a enganxar. Carlos Marsà, bon dia.
Bon dia, Joan.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
I Matías Tugores, també bon dia.
Joan, bon dia, com anem?
Molt bon dia. Avam, Matías, mira, començam amb tu. D'on sorgeix aquest costum, aquesta tradició ja de nedar 3 dies per setmana sense neu, pre, i durant tot l'any?
Pues, quan va acabar la pandèmia, i, bueno, sense que acabés la pandèmia, quan me'l van deixar sortir en el carrer, no sé si recordeu que els poliesportius estaven tancats. Uh-huh. I l'única manera que tenien d'anar a nedar era evidentment, a la mà. Tot va començar com una mica una broma, perquè varen començar a nedar, és no normal, que nedes, evidentment, quan fa bon temps, fora neoprè, i simplement, quan va arribar el fred, varen començar a aspirar, diguéssim, la temporada d'anar fora plàstic. No, nosaltres sempre fem la broma de que no tiris plàstics a la mà, alliberes plàstic de la mà i, per tant, hem de treure neoprens de la mà, no? Era una mica la broma. I també, bueno, evidentment, això també va sortir perquè no tan sols som tres, o sigui, has nomenat Antoni Palleres, però és important dir que en José Berruga, en Carlos Redondo i en Joan Carles Mendoza també som d'aquest equip. Som nosaltres sis i un és altre, molt vàrem anar picant, a veure qui se lleva el neoprè més tard, i va resultar que van passar tots hivern anant fora neoprè. I, per tant, d'aquí ja va venir aquesta enganxada que va ser aigua freda, bàsicament.
Sou un grupet de sis que teniu per costum nedar tres vegades per setmana. Imagino que no sempre sou tots sis, però, bueno, sempre intentau mantenir aquests tres dies, no? Quan sou tres, quan sou quatre, però bé, la qüestió és anar-hi.
Sí, efectivament és així. En el principi, inclús, hi havia dies que nedaven cada dia a la mà. Després, en el final, nins i feines i històries, i és que hi pot anar 2 dies i va 2 dies, i és que hi pot anar 4 i va 4. I després se va apuntant gent, perquè varen conèixer l'altre dia un estranger, un australià que es diu Tim, que va voler anar amb nosaltres ara fa la setmana passada. I després també, com que som aquest grup ve d'un altre grup més gran, que som els Locos Swimmers por el Mundo, que també té la seva història, això. I també hi ha nines que s'apunten, en lotes que s'apunten, a Marga, a Carmen, a Carol, a Pilar, a Maribel... O sigui, gent que diu, mira, mos criem, demà baixaré. I venen i neden amb nosaltres. I la veritat és que a tothom li recomanem que ho han de provar, perquè la veritat és que nosaltres ho veiem més fred, enganxa.
Ara en parlarem. Carlos, i tu hi ets des del principi o te vas afegir després en el grup?
No, yo también empecé, como decía Matías al principio, empezamos en verano tras la pandemia, como bien decía Matías, y seguimos, y este sería el tercer año que tocamos agua en invierno.
Y siempre
la verdad que, como dice... Sí, sí.
No, deia, sempre feis la mateixa distància o anau canviant, anau improvisant en funció del dia?
No, improvisamos, porque a veces la mente hace malas jugadas y no quiere hacer tanto como el cuerpo pediría. Y también depende un poco del mar, si hay olas, si no hay olas. Entonces siempre tenemos que ir con precaución. Y bueno, y a veces pues tampoco las ganas son las máximas según la mañana. Pero bueno, intentamos hacer entre 1.500 y 2.500.
Claro, Carlos.
Intentamos media hora y tres cuartos más o menos.
Ya está bien. Nadar mesos d'estiu es fácil. Imagino que, ahora lo comentabas tú, que durante el hivern també depèn de com estigui la mà, no? No cada dia un estira la mà si la mà està moguda.
Sí, sí. Ante todo, siempre seguridad y respeto por el mar. Aunque parezca fácil porque el Mediterráneo parece que es un mar tranquilo, a vegades hay olas grandes y hay que respetarlo siempre. Y si hay muy mala mar, incluso, como decías antes, hacemos un Wim Hof, que le llamamos nosotros, que sería hacer una adaptación, es decir, que estamos en la orilla apenas sin nadar, para que el cuerpo siga la adaptación, para no perder la costumbre. Entonces, alguna vez no llegamos a nadar, pero sí que nos metemos para mantener la adaptación al agua. Y a veces pues hacemos poca distancia, siempre en función del mar, ante todo.
Clar, si la mà, Matías, si la mà està brava, respecte, si simplement fa fred, se supera. És així, no?
És exactament així. Vull dir, si només fa fred, a l'agua patos. I si està moguda o hi ha bitxos que li deien nosaltres, que són els grumers, que la gent pensa que els grumers només venen en l'aigua calenta i en l'estiu, però no és cert. Vull dir, fa un parell de setmanes la mà està estivada de grumers. Per tant, si fa mala mà o molt de vent o hi ha grumers, pensa que quan mos tiram a les 7 del matí és fosca negra. Ja, entres a dins un medi, a dins l'aigua, que està a lo millor 14 graus, han arribat a nedar. A finals de febrer se sol posar 12 graus, que és el més fred que hem nedat nosaltres, 12 graus. Però, clar, ficar-te a 13, 14, 15 graus, fosca negra, i no saps a on te fiques, o si te trobaràs un grumer, o... Pues si està malament la mà, la veritat és que fem això que diuen Carlos, fem adaptació, mos ficam dins l'aigua, però mos estem allà 20 o 30 minuts, aguantant el fred, xerrant, fent la xerradeta, després de tenir la recompensa del cafè, evidentment, i per tant, recomanable 100%. I després, quan veiem sortir sol, ja ni toco, Joan. Això ja és una meravella.
Allò no, és increïble, no?
No pots pagar en res. Vull dir, començar... Nosaltres després anàvem a fer feina, com qualsevol persona. Clar, arribar a les 8:30 a la feina, has nedat els meus amics, has fet un cafè i has vist sortit sol, com tu podràs suposar, és brutal.
Ja comences el dia dalt de tot, eh? Ja comences el dia
a dalt de tot.
Escolta, Matías, Carlos, heu parlat del mètode Wim Hof. Com hi arribau en aquest mètode i explicau, en poques paraules, en què consisteix el mètode? O com l'aplicau vosaltres? Matías?
Bueno, el mètode Wim Hof, bàsicament, aquest és un homonet, que és un holandès que està missionat, que li agrada més el fred que una altra cosa, i bàsicament són com a tres pilars fonamentals que hi ha ara del mètode seu, que és la respiració, és la concentració i és el fred, no? I nosaltres d'això doncs, mos quedem una mica de concentració, diguéssim que seria el pilar que aguanta els altres dos, però en realitat nosaltres el que fèiem no és tant concentrar-nos, sinó que, bueno, has d'estar preparat per si que tens aigua freda, però al final és un tema de tensió d'aigua freda i, sobretot, de respiració. Si nosaltres, és vera que hem seguit a vegades els exercicis que recomana aquest home, en Wim Hof, que és un tema de respiracions i bueno, si comences a controlar les respiracions, evidentment, el que fas és oxigenar la sang, i, per tant, el teu cos està preparat per moltes coses que no estiries d'una altra manera, no? Però, bàsicament, és això, vull dir, respirar molt tranquil·lament, molt fondo, repetir aquestes respiracions mentre m'ho anàvem a ficar dins l'aigua i anàvem assumint que allò està molt fred, però que mos és igual, que hem de fer 2.500 metres els que mos hagin marcat aquell dia i que, en el final, quan comences a fer esport, i aquesta puja de la temperatura jo sempre ho explico, o sigui, quan te tires dins l'aigua està absolutament gelada, però és que quan dius 100 metres nedant el teu cos agafa tanta temperatura que comença a compensar una cosa en l'altra, no? I sí que passa molt de fred quan sortim de l'aigua, sí que estem gelats i se fredor les mans i els peus molt, dura molt de temps, però mentre estem nedant és una sensació superagradable i molt recomanable, com dic.
Carlos, comentava ara en Matías que Wim Hof és un holandès que està mig sonat. Quant de gent hi ha que us ha dit que vosaltres també hi esteis?
Sí, muchos. No es que muchos, porque claro, es atípico a las 7 de la mañana. Como decía Matías, vamos a oscuras y siempre con una boya, que también quería decirlo, siempre con boya por seguridad, por precaución, todo el mundo lleva una boya, y metemos una linterna para que nos vean, incluso para que nos veamos entre nosotros, porque no nos perdemos de vista la oscuridad. Y entonces, claro, no es muy normal, porque lo normal es estar en la cama calentito. Y entonces, claro, la gente que nos conoce, pues efectivamente nos dice que estamos sonados. Pero bueno, como decíamos también, sana con gusto no pica.
Pero
es una sensación que hay que vivirla. No se puede explicar, hacemos muchas fotos, pero no hay que vivirlo. Es una experiencia que hay que vivirla. No se puede describir con fotos o de tú a tú. Es una experiencia única. Para nosotros es única y, como decías antes, engancha. Engancha porque llevamos 3 años y es adictivo. Es una contradicción, pero es adictivo.
Un exercici que feis per després poder aguantar bé són les dutxes d'aigua freda. Durant sempre que us dutxeu amb aigua freda.
Sí, nosotros también en casa pues intentamos ducharnos con agua fría, porque también suma adaptarse al agua fría y luego no dejarlo, porque si está 10 días, 15 días, se nota un montón vuelta a empezar. Entonces intentamos la ducha fría durante todo el año y luego en invierno no dejarlo, porque si lo dejas 2 semanas, luego el cuerpo lo nota y le cuesta mucho volver a empezar.
Llavors ja costa més.
Sí, bueno, però Joan, és que hi ha una continuïtat.
Digues, Matías.
No, que hem de dir que no, nosaltres no som un tio raro. M'agrada una ducha més calenta, més que una altra cosa.
Està plena de gent que el mes de febrer anés a les 7 del matí.
No, però vull dir que m'agrada una ducha calenta més que una altra cosa en el món, com a tothom, perquè hi havia aigua calenteta i és brutal. El que passa és que, supos que en el final, sabent que aquesta adaptació la necessitam i pots començar amb una aigua calenta i que va en freda, que també serveix, vull dir que atentamos pulpo, i n'hi ha que a vegades ja començam amb freda, però bueno, no és lo normal, vull dir, la veritat és que de matí una cosa és que estiguis... Nosaltres mos tirem en banyador, per tant, nosaltres mos llavors aquí mira, mos llavors els fons, començam a agafar fred a la platja i, bueno, pues, per agafar fred a la platja, me tira la mà i comença a nedar, no? Però dins la dutxa que té, que acabes d'aixecar-te de dormir, potser-te una mangrada d'aigua freda, pues mos costa...
Ha de ser més complicat i tot, eh?
Sí, no. Per tant, vull dir que no són tan raros, vull dir, molt grada, però al final, bueno...
És un exercici que serveix, que forma part de diferents exercicis per poder després aguantar bé dins aigua el mes de febrer a 12 graus i sense neoprè. Us agrada nedar? Nedau una mitja de 3 dies per setmana, 1.000, 2.000, 2.500 metres. En el teu cas, Matías, a més, ja estàs federat i fins i tot competeixes, no?
Sí, jo estic, bueno, vaig començar a anar tard, vaig començar a anar als 42, 43 anys i me vaig enganxar, anirà evidentment a la mà i a piscina. I ara estic federat i, per exemple, aquest dissabte avui mateix tenim el campionat de Balears i sí, estic federat, faré un parell de proves. Qui més qui menys d'aquest grup que hem comentat que fem això, també anirem a piscina, perquè evidentment, quan no pots anar a la mà per lo que sigui, doncs te'n vas a la piscina i complementes una cosa amb l'altra. I les sèries a piscina són les que te donen aquest punx i aquesta punta de velocitat, punta de resistència, que quan te tires a la mà és una altra cosa, perquè a la mà disfrutes de nedar, doncs baixes una mica les revolucions, vas més còmode, doncs... però bueno, anem alternant i sí, efectivament jo m'he federat per primera vegada fa 2 anys, enguany torno a estar federat i procuro anar alternant una cosa amb l'altra.
Carlos, en el teu cas, ja ets la intenció de poder competir també?
Sí, però bueno, me gusta más a mí particularmente el mar, porque ya uno va cumpliendo años y la competición es muy exigente, entonces a mí ya me gusta más relajar y nadar tranquilo del mar, pero bueno, lo que decía Matías, también motiva ir a la piscina y hacer entrenos un poco fuertes para luego aguantar en el mar, porque luego ya en verano sí que nadamos más fuerte en el mar. En invierno no llegamos a nadar tan fuerte porque los músculos se atrofian, los dedos de las manos se atrofian, entonces no tienes esa soltura que puedes tener en verano, porque los músculos no dan para más en invierno, ya con ir nos basta, ya no vamos a hacer tiempo, en verano sí que vamos a hacer tiempo, cuando hacemos los 2.500, y claro, todo eso conlleva un entreno en piscina. Pero bueno, la competición ya no, y también empecé tarde como Matías, me gusta, pero bueno, no es muy exigente y ya no, me canso mucho en ese sentido, y entonces, bueno, me quedo compaginar la piscina de manera tranquila, entre comillas, y el mar, que el mar obviamente es mucho más sano y más bonito que la piscina.
¿Y a la mar competiu en competicions d'aigües obertes?
Sí, aquí de los que ha dicho Matías y los del grupo también, otro grupo grande que tenemos, sí, competimos sobre todo aquí en Mallorca, hay gente que también se va a Menorca, ahora tienen otros otra vez en Italia, sí, nos vamos moviendo, otros también han ido a Valencia, pero principalmente aquí en Baleares sí solemos hacer travesías ya a partir de junio hasta octubre, y la verdad que también es una buena experiencia.
¿Y ya heu intentat creuar el canal Menorca-Mallorca o teniu pendent?
Bueno, en mi caso, creo que son 39 kilómetros. Ya son palabras mayores. Yo sé que Toni Palleras creo que sí lo hizo y alguno más del nuestro grupo.
En Joan Carles.
En Joan Carles, en Toni Palleras también.
donde podía extender, pero claro, son 39 kilómetros y ya, uf, ya son palabras mayores, de que era ya mucho entreno y muchos metros.
I tu, Matías, se t'ha passat pel cap, estic segur.
Ho tenim pendent, sí, bueno, ara, com deia en Carlos, hi ha moltes travesses, hi ha la maratón, que se fa...
Que se Formentera, que s'ha fet ara, es va fer fa a principi d'octubre, crec. Sí,
demà, ara hi ha el Lago d'Horta, que també hi ha un parell del grup que van cap allà, i sempre quan comença una mica el bon temps i que apareixen les travesses, ens apuntàvem a totes les que podem. I després, en l'estiu, hi ha el Campionat de Balears, hem passat a ser ràpida i també jo me vaig escriure i molt bé, perquè vaig fer, dins la meva categoria vaig fer segon.
Vas quedar molt bé, vaig fer segon, sí que és cert. Sí.
Sí, i content, i molt content. I sí, que mos apuntam sempre que podem. Després se feia també la Copa Grovera dia 1 de gener, la van fer ara l'altre dia 1 de gener, pues, mos juntam a... Hi ha un company que és en Xim, que va muntar això fa un parell d'anys, i dia 1, a les 12 del matí, a la playa de Portal, mos tiram fent 800 metres, però, òbviament, prohibit dur plàstic a la mà, per tant, neoprè prohibit. I l'altre dia eren 38, i van fer, bueno, van tenir un dia fantàstic, amb un sol espectacular, i bueno, van tirar ja bastanta gent.
Vosaltres com Natita Llorenç.
Bueno, Natita és un referent. Natita són paraules majores.
Sí. La jefa.
Matías sí, Tugores sí, i Carlos Marsà. Marsà o Marsà? Carlos...
Pérez Marsà.
Carlos Pérez Marsà. Vale. Sí. Dos seguidors, podem dir, de Natita Llorenç. Algun dia de... No sé si heu fet algun entrenament amb ells, perquè si no, amb ella. Si no, ella estaria encantada, segurament.
Sí, Tere Payet sí que ha hecho, porque Tere Payet la conoce y ha ido a Menorca. Nosotros de momento no, pero bueno, estaría muy bien, la verdad.
Segur que estarà encantada. Sí. Res, que continuï aquesta tradició. Fais molta enveja de tenir aquesta capacitat, aquesta força de voluntat de sortir a nedar a les 7 del matí un dissabte de febrer, per exemple, perquè realment s'ha de ser valent. Aquests dos seguidors del mètode Wim Hof que diuen que fins i tot es fred pot arribar a enganxar. Segurament sí. Matías, Carlos, moltes gràcies per ser avui de matí aquí a Fent Quilòmetres, i res, molt de quilòmetres a la mà.
Gràcies, Joan, i si vols, demà a les 7.
Allà seré. Començarem els 10 pres, jo, però.
Bueno, tot val.
Vinga, un salut, una salutació, una abraçada. Adéu.
Bon d'anys.
Gràcies.
Gràcies. Fent Quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio. L'agenda.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Sallés amb l'agenda per parlar un poc de l'actualitat i les curses que hi ha aquest de setmana. José, bon dia.
Bon dia, Joan.
Tu t'apuntes també?
Jo m'apunt a qualsevol...
Demà a les 7 del matí sense neoprè. Cala Major? Què, hi anem?
Està un poc en fora, no? Podríem anar més a prop.
Tu tens feina, més, no hi pots anar.
No passa res.
Escolta, començam aquest 2023 carregat d'esport.
Sí, per exemple, demà, Joan, jo no podré anar nedant tu,
saps,
perquè a les 9 i mitja...
Saps segurament quan te li diguem en Carlos?
Sí, en Carlos s'apunta qualsevol cosa.
Sí.
Mira, jo el que t'ho deia, demà no hi puc anar justament perquè demà a les 9 i mitja se disputa el cross popular de la Pobla en el poliesportiu municipal. Per això no hi puc anar.
Ah, ja tens excusa.
Clar,
I a més ben justificada. I no molt en fora, en esport de Pollença també hi ha competició.
Sí, si a darrera hora no puc anar a la Pobla, aniré a Pollença. Així que sabem que se disputa la 7a edició de la Copa de Reis, una prova de natació popular no cronometrada, lúdica i sense neoprè també. Però bé, l'objectiu és recórrer 150 metres, a més, amb un caire solidari, que se recollirà un donatiu o uns donatius de 5 euros per objectius mediambientals.
Això va fàcil per en Carlos i en
sí,
Matías.
Sí, sí.
Carlos Marsa, en Carlos Sonyer també.
Com t'he dit, jo me ficaré dins la mà també.
Molt bé, José, moltes gràcies, i si t'sembla, anirem ara a parlar amb en Carlos Sonyer.
Vinga, anem a demanar-li.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau, Fent Quilòmetres, escoltau IBT Ràdio. Som a Facebook, també som a Twitter i també som a Instagram. M'us trobareu, a més, a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu allà també molt més contingut i més seccions. I a continuació, la història de Chuck Yeager, el primer humà pilot d'aviació de l'exèrcit dels Estats Units, que el 1947 va superar la velocitat del so, una velocitat que oscil·la entre els 300 i els 340 metres per segon. La NASA, llavors, va utilitzar aquella gesta per començar a pensar en la possibilitat de volar cap a l'espai. És aquesta, avui, la proposta de mestre, mestre Carlos Sonyer. Ara tot una parla amb ell.
El govern de les Illes Balears, amb tu. Sabies que durant tot el 2023 el transport públic de Mallorca és gratuït? Ja sigui amb tren, bus o metro, no hauràs de pagar res per moure't de manera més ecològica. Només necessites tenir la targeta intermodal? Informa-te'n a tip.org. Ajudar, protegir, transformar. Govern de les Illes Balears.
Continua Fem Quilòmetres. Correm i llegim.
Continuem aquí, a Fent Quilòmetres, de la sintonia d'Ivetat Ràdio. Hem arribat avui al programa número 300, ho dèiem al principi, i entre 300 i 400 metres per segon oscil·la la velocitat del so. Aquí, a Fent Quilòmetres, parlem de distàncies i velocitat, però encara no hem trencat aquesta barrera del so. O sí? No ho sé. Carles Sonyer, bon dia.
Molt bon dia.
Parlem avui de Chuck Yeager, el primer humà que va superar aquesta barrera, no?, de la velocitat del so. Qui era aquest senyor?
Mira, en Chuck Yeager era un pilot d'avions de combat, va destacar moltíssim a la Segona Guerra Mundial, i aquest home, que tenia una habilitat especial pilotant i va ser un referent i va crear escola en sa manera de pilotar. Aquest sí que és Top Gun, de veritat, no? Aquest home va ser elegit per totes les pràctiques amb el X-1, que s'havia a màxima velocitat en aquell moment, per intentar trencar la barrera de so. El que és curiós és que aquest tio va caure amb una moto 2 dies abans i se va trencar 2 costelles i no ho va dir, perquè tenia por que el deixessin a part. I mira, sí, ho tenia en el cap intentar aconseguir aquest objectiu. I així va ser. L'any 1947, a una altura de 13.700 metres, va aconseguir arribar a la velocitat que va oscil·lar, com has dit, de 300, 143, perquè ell ja pensava en els programes 300 de Fent Quilòmetres. Que concretament és 1.235 quilòmetres per hora, que és la velocitat que jo vaig quan sent reggaeton.
1.230 quilòmetres per hora.
En direcció contrària.
Et poses bé, jo.
Em poses bé, sí. I ho va aconseguir. Després, aquest home va participar a la guerra de Vietnam, a vols de reconeixer reconeixement i va rebre tot tipus de mèrits. A més d'això que contarem avui, que va crear escola i va ser el motor principal del projecte Mercury 7. I al final va ser general de brigada, va viure molt, va tenir una vida molt llarga.
Escoltem de fons la banda sonora de la pel·lícula Elegidos para la Gloria, que crec que és important, no?
Sí.
Comentar-la, perquè és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la The Right Stuff,
sí,
que, escrita per Tom Wolfe, no?, que va fer una investigació ben exhaustiva sobre aquest projecte que comentaves ara, Mercury 7, i allà on en Chuck Jagger era un dels referents.
Sí. En Tom Wolfe, 4 anys abans, havia publicat la novel·la, que se l'havia currat moltíssim, perquè és un, a part de bon novel·lista, és molt bon periodista, i The Right Stuff, que la traducció seria el cas de tenir. És a dir, només aquells que són privilegiats poden tenir el material necessari per a això. I en Philip Kaufman, l'any 83, va fer aquesta pel·li amb bons actors, Ed Harris, Dennis Quaid, etc. I se tractava de reproduir la novel·la que ambienta i es posa molt bé aquest projecte de Mercury 7 amb els millors pilots d'aquell moment.
I és fidel Elegidos para la Gloria en el guió i en el contingut de la novel·la de Right Stuff?
Molt, molt, perquè, clar, la novel·la ja de per si és quasi una pel·li, perquè jo la vaig dir fa molt de temps, però vaig veure la pel·lícula primer, clar, ben jovenet, però quan vaig llegir la novel·la jo estava veient la pel·lícula una altra vegada, és a dir que clarament va seguir molt bé la trama de la novel·la.
Per formar part d'aquest projecte Mercury 7 havien de superar moltes capacitats, no? que en Chuck Jagger, com has comentat, no va superar, no per manca d'aptituds,
sí,
sinó perquè tenia aquestes dues costelles trencades.
Sí.
D'entre moltes de les proves que es feien era la prova de la capacitat pulmonar. En què consistia i com es feia aquesta prova?
Mira, s'havia de mantenir una bolleta entre dues línies amb un líquid i tu havies d'estar sempre bufant en la mateixa intensitat. Això provoca moltes dificultats, perquè, clar, no només és treure aire tot el temps, sinó que treure aire amb intensitat. I només aquells que tenen una capacitat pulmonar molt alta, per exemple, alpinistes que no han de requerir oxigen, pujant més de 7.000 metres, ho poden fer, això.
Així es recull Elegidos para la Gloria.
Se ha de procurar mantener la bola entre estas dos líneas. Pueden empezar ya. El récord está en 91 segundos.
I així fins que la butlleta cau, no?
Fins que cau.
Fins que cau la butlleta.
Sí.
7 van ser finalment els elegits per Mercury 7. Qui van ser i en què van destacar?
Mira, i això és molt de mèrit d'en Tom Wolfe, perquè tot això va ser secret. És a dir, tot això es fa a la base Edwards i va ser la tenacitat seva per investigar que va arribar a teure, sabien que eren els astronautes perquè es va fer públic, bé, astronautes, els preastronautes, però els procediments, tot això, era secret. I en el final, sí, se va desvetllar i coincidia amb la seva investigació. En Shepard, en Grissoms, en Glenn, en Carpenter, en Shira, en Cooper i en Slayton van ser elegits. Tenien tot allò necessari per tenir el perfil de pilots que es llançarien a l'espai, a una època on la NASA no existia, on el concepte astronauta tampoc. En canvi, ell, que era el gran referent, va quedar fora no només per les lesions de costella, sinó també per unes agilitats que se requerien al vol, que, curiosament, no les va superar.
Clar, estan parlant 22 anys abans d'anar a la Lluna.
Clar, però és que també pensa que estava ja a la Guerra Freda, que els russos ja havien enviat l'Sputnik 1, és a dir, els americans havien de fer alguna cosa ràpida, i el que sigui, malgrat posar sin en risc la vida d'aquestes persones.
Així retrata aquesta pel·lícula, Elegidos para la Gloria, versió cinematogràfica de Right Stuff, aquella roda de premsa de presentació del projecte de vols especials.
Y si los usamos adecuadamente, creo que existe un poder muy superior a todos nosotros que nos dará las oportunidades. Cuando pienso en Orville y en Wilbur Wright, echando una moneda al aire en las colinas de Kitty Hawk, Carolina del Norte, para saber a quién le había tocado en suerte volar primero en aeroplano. Y luego nos veo aquí a nosotros. Doy gracias a Dios por vivir en un país en el que lo mejor y lo más noble de un hombre puede desarrollarse.
¿Saben?
Eren els elegits i, a més, se sentien un privilegiats. Ara bé, a la pel·lícula també hi ha aquest...
Estofillo, patriòtic.
Patriòtic.
Això és inevitable.
Estatunidense.
Sí. I mira que n'hi ha un altre, que només fa res, fa un parell d'anys, de 2020, aquesta és de National Geographic i de Disney, que té el mateix títol, Elegidos para la Gloria, que aquesta ja ni coment, perquè no té res. En canvi, aquesta altra, llevat d'aquest Estofillo patriòtic, sí, és una bona pel·lícula, molt bona producció, i és guió, per cert, també és el director, està molt bé.
Clar, parlem d'una època, com dèiem abans, on les naus espacials eren encara una... Bueno, no existien.
No existien.
Eren una novetat? No existien. Una novetat fins i tot pels pilots que havien estat elegits per intentar... Bueno, que ja havien trencat la barrera del so, però per intentar progressar en aquest sentit, no? Així reaccionen la primera vegada que entren dins una d'aquestes càpsules que ha d'anar a l'espai.
Cuidado, no haga eso. ¿Dónde piensan poner la ventanilla?
¿Ventanilla? No hay ventanilla.
No hay ventanilla. ¿Y la escotilla?
¿La escotilla?
Sí, la escotilla con sistema pirotécnico que podamos accionar.
Me parece que hay algo más que ustedes no entienden. Esta es la forma definitiva de la cápsula, sin escotilla.
¿Y qué pasaría si fallan los controles automáticos?
Con tantas revisiones y comprobaciones, no ocurrirá.
Repito, ¿qué pasaría si ocurriera?
El piloto tendría que traerla.
Será así, no se hable más.
¿Saben? Me pregunto, ¿cómo reaccionará la prensa cuando se entere de esto?
¿La prensa? ¿Y qué tiene que ver la prensa en todo esto?
Eso, ¿qué tiene que ver en esto?
Muchachos, ¿saben qué es lo que hace volar a este pájaro? Las subvenciones, eso es lo que hace que vuele.
Es verdad, sin pasta no hay Superman.
Y aquí, la prensa... Están deseando ver a Superman. ¿Y Superman? ¿Somos nosotros?
Verán, todos esos que están ahí nos han descrito como los 7 pilotos más valientes y mejores de América. Así que si saliera en la prensa que no nos dejan volar como pilotos,
queremos una ventanilla.
Bueno, tal vez podría haber una ventanilla en las futuras cápsulas. Más o menos...
Clar, ¿dónde está la escotilla, no? I clar, és que ho procures anar, diu, a lo millor en un futur en tindreu, no? Clar, el concepte d'astronauta no existia encara.
Clar, només manca que digui i les ales on són, sí. Perquè clar, no és un avió, però... Clar que les seves habilitats com a pilots són fonamentals per poder entendre i gestionar la feina de poder dur una nau espacial. Fixa't que en el doblatge de la pel·lícula adjudiquen accent rus en aquests científics, i és perquè en Tom Wolf va demostrar que eren científics que havien fugit de la Unió Soviètica i estaven passant informació que a la vegada...
Hi havia espies aquí.
Efectivament. Mm. És a dir, la Guerra Freda també està aquí en tot el seu esplendor. En Cooper i en Slater van ser els únics que van dir, no seguim, però nosaltres som pilots de guerra, nosaltres volem pilotar avions, no? Però no les varen permetre i al final se varen adaptar. Però clar, és que no sabien on se ficaven aquests. És així de senzill.
El projecte Mercury 7 va sorgir després que Chad Giger, com han comentat, superat la velocitat del so. Curiosament, ell no va formar part d'aquest projecte i va morir fa molt poc, va morir el 2020 amb 98 anys.
Adiós al hombre más rápido del mundo. Ha muerto la leyenda de la aviación Chuck Yeager, el primer piloto en romper la barrera del sonido. Ha fallecido a los 97 años, lo anunciaba su esposa Victoria. Una vida increíble, bien vivida, el piloto más grande de Estados Unidos y un legado de fuerza, aventura y patriotismo serán recordados para siempre, escribía en la cuenta de su esposo. A su hazaña de romper la barrera del sonido en 1947 siguieron otros muchos récords. El general Jagger veía esa proeza como el momento en el que el mundo se abrió al espacio. Chuck Yeager pasó la mayor parte de su carrera en el Ejército del Aire de Estados Unidos, donde había entrado con 18 años, primero como mecánico y luego como piloto participando en la Segunda Guerra Mundial.
I el que deies tu, Carlos, abans, gairebé inspirador de pel·lícules com Top Gun.
És en Maverick.
És en Maverick,
és en Maverick,
no?
I a més, complint el somni americà, perquè, clar, va començar de mecànic d'avions. Un home que amb una família molt humil, per tant, va anar cresquent, formant-se, i la seva pròpia experiència després de la Guerra Mundial va fer que es convertís en un... És un poc com... La Primera Guerra Mundial seria el Barón Rojo, no? Pues, a la Segona Guerra Mundial tendríem aquest, no? Va destacar per sobre dels altres. I va ser un gran referent, és veritat, i a més va crear moltes escoles, una d'elles a Rota, a Espanya, és a dir, que va ser militar americana. Per tant, és un home que també va venir molt a Espanya.
La història de Chuck Yeager, primer humà, pilot d'aviació de l'exèrcit dels Estats Units, que el 1947 va superar la velocitat del so. Una velocitat que oscil·la entre els 300 i els 340 metres per segon. La NASA, llavors, va utilitzar aquesta gesta per començar a pensar en la possibilitat de volar cap a l'espai. Per tant, Carlos, podríem dir que aquell pequeño paso para el hombre, que va dir Neil Armstrong, quan va trepitjar la lluna, és també gràcies a aquella gesta anterior de Chuck Yeager.
Ah, és. En Yeager és la llavor dels vols especials, malgrat ell mai va ser astronauta.
Carlos, fins aquí el programa d'avui. Ha estat el número 300.
Uau, ja segona.
T'esperam la setmana que ve.
Clar, és el 301.
En el 301 continuem.
Molt bé.
En queden 3. En el 303 acabam. Ja ho explicarem.
Ja ho explicarem.
Tornem la setmana que ve. Salut a quilòmetres, amics. A volar.
That next time we'll have ourselves a laugh.
Yeah, we'll have ourselves a laugh. Oh, we'll meet again. Don't know where, don't know when. We all had a good time and we're sad to see it end. Good luck be with you. You'll go your way, I'll go mine. Time it must come to an end. So now we'll say good evening as I write another line. We'll have ourselves a pot of glass and wish each other well. Yeah, we'll wish each other well.
Són les 8.